Rodrigo Vinicius. Atrevo a ir. Aqui, meio.
Aqui, Neus Proteste. Atrevo a combate.
Podemos mover.
Mas amanhã não há uma volta pela peruqueria.
Capim, pisca a ciência.
Acabas parte.
Al Búnquer.
...1946, Bourbon, Kentucky, als Estats Units d'Amèrica.
Sempre apareix Tomeu Penya. Una guitarreta i whisky, Tomeu Penya.
Allà el trobaràs. Tomeu Penya l'hem de convidar un dia que vingui.
Home, doncs sí. Passa que l'has d'enganxar en un moment determinat.
Tomeu Penya vindrà, si
Tomeu diem. Penya vindrà, que segur. Ens escolten, Tomeu Penya.
Segur que sí.
Crec. No ens escolten.
No, crec, sí, perquè home. Altra feina té, però...
En fi, som un lloc que es diu Bourbon.
Sí.
El primer que hem sentit és un got trencat. Sí. Ens espera capítol entretingut.
Estàs carregat de prejudicis.
Això Jair. Sí.
Aviam, que l'estat de Kentucky amb borratxos? Sí. Però com a Granollers, tampoc et penses.
A Granollers hi ha molt de borratxo, eh?
Sí? Sí, sí. Bueno, a tot el Vallès,
diria. I a Terrassa. Hòstia,
tot el Vallès, el Vallès.
Sí. I si ojalà només fossin borratxos, el Vallès.
Però, bueno, a altres comarques de Catalunya hi ha borratxos.
Oh, hi ha
cada comarca té els seus borratxos.
Sí,
ja es va
comarca...
parlar això.
Sí.
Sí. Bé, a més, la regió de Bourbon té mala pinta també, no? Mm. Perquè, bueno, això també hi estic d'acord. Però, de fet, el whisky Bourbon,
sí.
Es diu així perquè va ser inventat aquí. Ja podeu imaginar-vos el tipus de gent que hi volta per Bourbon.
Gent de vida.
Gent de vida. Gent, no t'avorriràs.
No. Got trencat i fuet. Bueno, fuet doble.
Però com heu de ser, no hem de generalitzar. I són aquesta gent, sí, però no tots han de ser així. Situar-nos a Bourbon no vol dir que tots els seus habitants siguin uns alcohòlics maltractadors. També hi ha famílies que se salven.
Vinga, va.
Famílies ben maques.
Parlem-ne.
Els Thornton, per exemple, sí. Són un matrimoni benestant que viu en una granja i que són responsables de l'hípica més important de tot l'estat.
Doncs no poden ser borratxos.
No.
Perquè un borratxo no pot cuidar cavalls.
No. Cuidar-los, no. Pujar-hi a sobre.
Sí. Sí. Pujar-hi amb dues pistoles.
També. Sí. La parella es dedica a la cria de cavalls de pura raça. Els seus animals són molt ben valorats. El matrimoni s'ha guanyat molt bé la vida i són una família respectada per la comunitat de Bourbon. Prou gots, perquè ja he dit que no parlaríem de... No som borratxos. És que, a més, és que no beuen ni alcohol.
Ah,
crien cavalls,
bueno,
ja està.
O són borratxos o són fanàtics religiosos que estan en contra de tot,
doncs,
que no sé què és pitjor.
Tampoc, Jair. En aquest cas, la família Thornton és bastant normal. Només desitgen treballar per engrandir el seu negoci i cuidar el seu fill, l'Andrew Thornton II, un nano que serà un dels protagonistes d'aquesta història.
Què vol dir un dels protagonistes? Ja un búnquer coral d'aquells, de 50.000 noms,
no,
si no recordo de res, jo.
Més o menys, aviam. La història de l'Andrew serà la trama central. El nostre protagonista és l'Andrew, ja està. Però també tindrem un personatge secundari amb molt de pes i ben curiós.
Bueno, dos personatges, bueno.
Sí. Centrem-nos de moment en el petit Andrew, que és criat entre cotons.
Malament.
Els pares es gasten una... Bueno, a Estats Units, dels que es poden criar entre cotons, bé, de moment.
És blanc, no?
Sí. Val. Els pares es gasten una fortuna en la seva educació. El matriculen a una prestigiosa escola privada, contracten tutors privats perquè aprengui idiomes i també el fan soci d'un club de polo. L'Andrew és un marrec de 6 anyets que ja munta cavall com un expert genet. Els pares estan encantats i pensen que el seu fill serà un digne hereu de la seva hípica. Llàstima que al cap d'uns anys l'Andrew fa un canvi sobtat i es torna cada vegada més rebel.
Ai... Apuntes el nen al club de polo
i mira...
I com tu paga, eh?
Així.
Es torna un punky.
És un nano molt espavilat, però fot sempre el que li rota. Entra desbocat a l'adolescència com un cavall salvatge. Això de tenir uns pares milionaris a darrere que et treuen de qualsevol embolic sempre dona confiança per fotre el boig. Ara sí, podem tirar el got trencat.
És que què esperàveu? Sí, ja es veia que acabaria així aquest
sí,
nano.
Que
si no, de què ha d'entrar al búnquer?
Ah, noi. Els pares, per intentar allunyar-lo de les males companyies, omplen l'agenda de l'Andrew de més extraescolars. Com que el polo ja no li agrada, ara l'apunten a karate.
No.
A veure si això li canalitza l'energia.
Es tornarà un quillo.
Noi, l'Andrew cada vegada està pitjor i tard o d'hora s'acabarà estavellant. Finalment, els pares adopten mesures dràstiques i decideixen internar-lo a una prestigiosa acadèmia militar, a veure si així li passa la ximpleria.
Ja fa temps que ho diem.
Ojo.
L'exèrcit no és una mala solució per aquests nanos problemàtics.
Exacte.
Ja veuràs la Leonor com tornarà ben educada de l'exèrcit.
Ui, tant que sí.
Anava per noia rebel
i
que els està donant mala vida als pares amb tota aquesta història del nòvio.
Sí, perquè tot allò dels pares és culpa dels disgustos de la nena.
Sí, senyor. Sí, senyor, perquè aquell matrimoni era d'ole.
D'ole.
Fins que la nena ha començat a cardar el loco, que jo em pensava que la loca seria la petita.
No.
I resulta que no.
No. Bueno. Però la loca de veritat, la mare, Perquè aquella dona... Jo no sóc psicòleg,
cuidado, però
quan a vegades li queda la mirada fixada...
Cuidado. I què mira? I què vols? Si hagués seguit el Telenotícies no li hagués passat
no,
això,
No, no.
No diguis que la culpa és de la mare.
No.
Perquè l'altre té un historial que pots anar tirant enrere a l'arbre, eh? I no sé on arribaràs.
Bueno, escolta'm, estem amb l'Andrew, que l'han apuntat aquí a l'Acadèmia Militar,
i
li va com l'anell al dit. A l'acadèmia li ensenyen el respecte que tant necessitava. El nano veu una opció de futur en tot allò. Lluitar contra els enemics de la pàtria, servir el seu país i totes aquelles bestieses podrien ser una bona aventura.
Sí!
Com podeu veure, no estem davant d'un patriota de bandera, eh? Simplement estem davant d'un nano que vol una mica d'adrenalina.
Doncs ja en tindrà.
Sí! L'any 1962, l'Andrew es gradua a l'Institut Militar i entra de pet a l'exèrcit. Es vol convertir en un paracaigudista de la 82a Divisió Aerotransportada.
Hòstia, no. Paracaigudista.
Paracaigudista.
A veure què. Perquè el saltar és només el principi, eh?
Sí, has de fer més coses, eh?
És que després has de fer més coses.
Sí, si no us matareu.
Us tirarem aquí.
Tu has saltat en paracaigudes?
No, jo penso fer-ho.
Vaig fer-ho, eh? Jo vaig saltar amb paracaigudes.
I què tal? Allà, a Empuria Brava?
Empuria Brava, sí. Bé. Lligat al tio de darrere, eh?
Sí,
no ho vaig fer jo sol.
No, sol no et deixen.
No, sol no.
Sol no et deixen fins que no n'has fet ja algun.
Sí. Doncs vaig saltar i bé, em va agradar.
Sí?
Ara no hi he tornat, tampoc.
No. És que és això. O t'agrada molt o et serveix per descobrir que no t'agrada tant.
Em va agradar, però vaig pensar, ja està.
Ja ho has fet.
Ja ho has fet, perquè...
Està molt bé.
Si ara hi torno i em mato, ets idiota, eh? Que ja ho vas fer un cop.
Fixa't tu que es va matar a la segona, eh?
Sí.
No. Si te n'has sortit, ja està.
Els paracaigudistes són una unitat d'elit que passen per un entrenament que els porta al límit. Els instructors converteixen a l'Andrew en una màquina de matar. És un expert en tot tipus d'armes, explosius i en el combat cos a cos.
Ostres, nano.
El nostre amic mai havia tingut la mirada tan pura i brillant. Això de ser un soldat d'elit l'omple d'orgull, però sobretot de testosterona. Ara només falta estrenar-se en combat. S'ha fet paraca per tenir una mica d'acció i de seguida la tindrà.
Què passa?
Ens situem a la República Dominicana.
No.
Ha esclatat la revolució del 65. Una guerra civil, tampoc us l'explicarem al detall, però bueno, només heu de saber que a la República Dominicana hi ha un Cristo de Déu ara mateix i que el govern dels Estats Units ha intervingut per posar-hi pau i ha de pas intentar posar el govern que els interessa.
Els americans sempre ajudant a qui ho necessita.
Sempre.
Què passa, que teniu un conflicte aquí? Bueno... Hi ha petroli o no?
Ara!
Hi ha petroli? Hi ha terra?
Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
Però tu has foradat fondo aquí?
No.
Ah, és que ni tu ni ningú, em penso, eh?
És que no ho hem mirat.
És
que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho vaig venir que no ho hem mirat.
Tu ara agafes una màquina del temps, viatges a l'any 3000 i de cop i volta, hòstia, Catalunya és independent, què ha passat aquí?
El petroli.
És que l'any 2174...
Un tio
d'excavacions Montserrat...
Se li va acudir un del grup Vilavilà...
Va fer
un forat.
Va fer un forat i va trobar petroli. A Centelles. Hòstia! I nosaltres allà... El peix al cova, però si no tens petroli! Quin peix al cova, si no tens petroli!
Ens ho podem mirar, això, sisplau, mirem-ho.
Parlem, jo conec un tio que té camions per fer forats.
Salvador Illa, sisplau.
En Salvador Illa li estàs demanant?
No.
Això ho ha de portar una empresa privada.
Bueno.
Això t'han de portar els de Camp Pipa.
Ja que ho subcontractin, però que ho comandin des de la Generalitat. Busqueu petroli, si n'hi ha.
Busqueu petroli, sisplau. Al mar, poder.
Al mar.
Allà a les Medes, feu un forat a les Medes.
Ja no hi ha corall, no passa res.
Ja està. Si queda un múscul.
Bueno, escolta'm, estàvem amb aquest nano. A la Guerra Civil, doncs la 82a Divisió Aerotransportada són de les primeres tropes que hi arriben. Per fi l'Andrew té l'oportunitat de veure una mica de show i participar en una acció armada.
Ah, fot-li.
Aviam, l'enemic tampoc seria cap superpotència militar, però ja li va bé per esvergir-se, eh? De fet, en un dels combats, l'Andrew queda ferit per una explosió de granada.
Ai!
Que tiri... Que acabar ferit per culpa de l'exèrcit de la República Dominicana?
Bueno...
Que són tots.
Sí.
Qual polozada, meu!
Per l'amor de Déu. Que te fas una ferida i te curen amb Malibu, eh?
Sí, tant. I tant, i tant. Te cura l'enemic, eh? De tan bona gent que sona.
La ferida és prou greu per retirar-lo de primera línia i concedir-li el cor porpra, una condecoració atorgada a tots aquells soldats que han resultat ferits o morts mentre estaven de servei. Amb només 22 anys, l'Andrew torna a casa sent un veterà de guerra, un autèntic heroi. Ell està encantat amb el tracte rebut.
A veure, que no has lluitat contra els nazis, eh?
Bueno,
que
és igual.
Que has participat a la guerra civil.
És un veterà.
Dominicana!
És un veterà de guerra, Jair. Plenament recuperat de les ferides, l'Andrew passa una temporada a casa als pares, ajudant-los amb l'hípica. Però ja sabeu que el nano és un cul inquiet i això de criar cavalls ho troba un avorriment. Troba a faltar l'adrenalina de llançar-se en paracaigudes i manipular armes de foc. És per això que al cap d'un temps, el 1968, l'Andrew es presenta i supera les proves per ser policia de Kentucky. Com que és un nano espavilat, a més ha sigut ex-paracaigudista, de seguida l'ascendeixen. Al cap de pocs anys ja ha deixat de patrullar per convertir-se en un agent del Departament de Narcòtics. L'Andrew pot fer carrera dins la policia.
Bueno,
molt bé, eh?
Bueno, si li agrada, si li agrada... Si a casa estan bé, no aplaudiu a la policia de Kentucky. He sentit algun aplaudiment aquí, cuidado, eh? Cuidado.
Va tan sobrat que en el seu temps lliure estudia i aconsegueix treure's la carrera de dret a la Universitat de Kentucky.
Ah.
Ex-militar, sí. Cuidado, eh? Policia de narcòtics i advocat. Advocat.
I cor porpra, eh? Tens
sí, sí, sí.
El Purple Heart, eh? Que jo ho portaria, que és la cançó aquella de Prince.
Purple Heart.
Jo aniria ensenyant tot el dia, allò.
Llàstima de la seva ambició desmesurada i les seves ànsies de viure aventures que sempre el porten per camins obscurs.
Ai, Peyu.
L'Andrew...
Sisplau, que anàvem, sí, molt bé, anàvem molt bé.
Passa de ser un policia model a ser un esquerp i violent, que actua al límit de la llei. Sempre que participa en una batuda per detenir narcotraficants, els seus companys han de vigilar que l'Andrew no es torni boig i els mati a tots allà mateix.
Ostres, carai, sí que és ben bé el límit, no?
Sí, sí. Un cop els sospitosos són reduïts, els mètodes que fa servir per interrogar-los també són qüestionables. Pega i maltracta els detinguts com si allò fos el Far West.
Guita'l. És el típic policia dur de les pel·lis, eh? És ben parit, eh?
Confiesa ahora o llamaré a Andrew. Andrew no está para tonterías,
que no,
amigo.
Que no venga,
i aquest que estic fent és el bo, eh?
Sí.
Que ja va enfarlopat fins dalt, eh?
És un policia que es creu per sobre de la llei, però ningú s'atreveix a denunciar el seu abús de poder. I el cap de departament està encantat amb el nostre amic. Amb els mètodes de l'Andrew estan aconseguint bons resultats. Arriba un punt que l'Andrew es cansa de jugar a ser el policia dolent.
Ah, val.
Ell necessita sentir-se encara més poderós.
Però què hi ha després del policia dolent?
Doncs...
En Roldán.
Bueno, les organitzacions que estan darrere d'aquests quatre camells que acaben a la presó són els que mouen els fils de veritat. Això és el que veu ell. Bueno. Descarrila del tot i comença a traficar.
Què dius?
Primer a petita escala, a veure què passa. Aprofitant els seus confidents i que es coneix als barris baixos com ningú, comença a moure les seves primeres quantitats de marihuana. Res de l'altre món, eh? Quantitats que no arriben ni un quilo,
bueno,
vull dir, poca cosa.
Un quilo és consum propi.
Vol experimentar què se sent jugant a dues bandes i al capdavall està traficant amb marihuana. Ell considera que no és cap droga perillosa.
No, home!
A finals dels anys 60, molt jovent en consumeix.
Sí, ell és agent de narcòtics. Ell ho ha de saber millor que ningú. Qui ho sabrà millor, ell o un metge?
Ell. Això de traficar amb marihuana està bé, però l'Andrew sap que els diners, de veritat, els dona la cocaïna, eh?
Sí.
Per sort, just quan està a punt de fer el pas al següent nivell, és detingut per possessió d'una arma no reglamentària i per contraband de marihuana. El condemnen a 6 mesos de presó i li retiren la llicència per exercir com a advocat.
Home, advocat guapo, eh?
Sí.
Què passa amb el teu advocat que no ha vingut? Està detingut per possessió de marihuana i una escopeta.
Aquesta enganxada fa que l'Andrew reflexioni sobre el seu futur. Continuar fent carrera com a policia o tirar-se de cap al narcotràfic a temps complet? Tu què faries? Què?
Jo també conec algun policia que s'ho planteja, això.
En aquest punt de la història, Executive Protection, una empresa de seguretat privada, es posa en contacte amb el nostre amic. Diuen que tenen una oferta de feina molt interessant per a algú com ell. Li fan una oferta perquè es passi al sector privat.
I ara es fotrà a porter de discoteca.
Aviam, l'Andrew investiga una mica i s'adona que aquesta empresa és una tapadora que es dedica a distribuir la cocaïna dels càrtels colombians per tots els Estats Units. En lloc de detenir-los, s'uneix a ells sense pensar-ho. Comença la diversió, vinga.
Ara! Ara! Aquesta és la història per la que heu pagat.
Ara! Ell i els seus companys es fan dir la companyia i actuen sota les ordres d'un grup mafiós de Kentucky. La majoria de membres de la companyia són exagents de la policia que aprofiten els seus coneixements per traficar amb droga de manera més efectiva. L'Andrew, amb la seva experiència, es converteix en una peça clau per l'organització. Les quantitats de cocaïna que mouen són importants.
Aviam.
Utilitzen tràilers sencers per passar pura cocaïna colombiana cap a l'interior d'Estats Units.
Carai.
Però la forma més efectiva de saltar-se tots els controls és per l'aire. Aprofitant que l'Andrew té carnet de pilot i és un expert paracaigudista, ell entrarà la cocaïna amb una avioneta.
Bé, bé. On és l'avioneta, que no la sento? Ah, mira! Ara!
Cocaïna, ara, aquí, la cocaïna!
Tira, tira, aquí!
Tira-la, tira-la!
Ja veuràs des de dalt que hi ha una X a terra... Ha de caure allà.
L'Andrew es fa un fart de viatjar cap a Sud-amèrica. Li encanta la seva nova feina. S'està fent d'or i és una bona injecció d'adrenalina. Vola ben baix perquè els radars no el detectin. Es coneix les rutes aèries que cal fer servir i el risc és mínim. Ell només ha de volar d'un lloc a un altre i descarregar el producte.
És que no està fent res de dolent.
No.
Jo només la... A mi m'han dit que porti aquest avió d'aquí a aquí.
Ja està.
Em vaig conèixer una vegada un tio que feia això, eh?
Sí? Portava un avió d'aquí a aquí?
No, una furgoneta. De Només la va portar una vegada. Ja estava a la presó quan el vaig conèixer.
Es passa 3 anys fent la seva ruta habitual. Tot li va de meravella fins al setembre de 1985.
Aviam, què passa?
Estem sobrevolant terreny estatunidenc amb la seva avioneta carregada fins dalt de farcells de cocaïna.
Bé.
De cop, l'Andrew rep un missatge per la ràdio. Agents federals han descobert el lloc d'aterratge i l'estan esperant per interceptar el paquet. Algú de l'organització els ha venut. L'Andrew ha d'actuar i ha de fer-ho de pressa.
Va, va, què s'ha de fer? Què s'ha de fer?
A l'altura de l'estat de Georgia, el nostre amic posa el pilot automàtic, obre la porta de l'aparell i comença a llançar els paquets amb l'esperança de trobar-los després.
Sí! I tant que els trobaràs! Home, ja... has de seguir el rastre. Clar, és com clar. De Hansel i Gretel,
Hansel i Gretel.
I Kiko Matamoros barrejats, no?
En veure que allò no funcionarà, decideix agafar el paracaigudes d'emergència i tirar-se en ple vol. Amb el pilot automàtic, l'avió s'estavellarà i es perdrà tot el producte, però a l'Andrew li és igual. Ara el que vol és fugir d'allà i desaparèixer. Es fot el paracaigudes, agafa els trastos i salta de l'avioneta. Recordem que l'Andrew és un expert paracaigudista.
Sí.
Però hi ha dies que tot et va en contra, tu. Per molt que estiri l'anella...
No, 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 no!
El paracaigudes no vol obrir-se. L'avió volava tan baix que l'Andrew no té temps ni de resar l'últim pare nostre.
Déu l'hagi perdonat. Tan bé que ho havia fet, noi.
Un vellet que tornava de caminar...
Ai...
Es troba el xafastre al pati de casa
no!
seva. No! Oh, bon susto, eh?
Sí, home, sí. Sí, 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 sí.
Es troba el cos de l'Andrew sense vida, amb camisa, armilla antibales, texans i uns mocassins Gucci.
No li han saltat dels peus,
no,
eh?
No, no, no.
Perfecte.
Al costat del cadàver hi ha diversos paquets de cocaïna i la seva bossa personal. La policia arriba al lloc dels fets, registra la bossa i troba 2 pistoles, un ganivet de combat, més paquets de cocaïna, diners en metàl·lic i unes ulleres de visió nocturna.
Carai, tu què, de tot això què et quedes si trobes el cadàver?
La motxilla.
Sí? Perquè les ulleres de visió nocturna em llamen bastant.
Home, sí que em fa gràcia això.
Sí.
Home,
sí,
per anar a veure Port Senglar.
No, home, no, i tant, després de la cocaïna és el que ens quedaríem, segurament.
Els agents conclouen que aquest home era el pilot de l'avió ple de cocaïna que estaven esperant per interceptar. L'aparell es localitza estavellat a 90 quilòmetres al nord amb gran part de la mercaderia intacta, valorada en 35 milions de dòlars.
Wow. Home, bon personatge i final molt digne a l'alçada del personatge.
És que quan portes un gènere
sí.
que val més que l'avió que el porta...
Ojo, saps que ho estàs fent bé, eh?
Estàs aquí...
No estàs portant fuet, eh?
Cuidado que la història no ha acabat aquí. Queda un toc de fantasia pel final. Sí. Al principi de tot hem dit que tindríem un personatge secundari amb molt de pes.
És veritat.
Doncs ha arribat el seu moment estel·lar.
Ai, 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 que el iaio que se l'ha trobat
s'ha safat.
Ai, ai, Breaking Bad.
No.
Què passa?
Recordeu que moments abans de saltar de l'avió l'Andrew va començar a tirar els paquets de cocaïna a veure si després els podia localitzar.
Bueno, és que el iaio s'ho ha trobat. És que això ho faríem tots, hasta per curiositat.
No, el iaio no té res a veure. Deixa el iaio, Jair. Resulta que els paquets van anar a parar al mig del bosc.
Sí.
I tres mesos després algú els ha trobat.
Un boletaire, la mare que em va parir.
Ha sigut un os negre. Un os que, encuriosit per l'estranya olor del producte, s'ha acostat fins als paquets.
Cuidado.
Els obre d'una esgarrapada, els llepa, els ensuma i, finalment, posa el morro a dins de la coca i fot la gran esnifada.
Cuidado, que respiren molt fort els animals,
home,
eh?
És que té bons forats al nas, un os, eh?
Sempre m'has garrifat això. Quan un cavall t'ensuma, dius, se m'han durat la samarreta?
Sí.
Que xucla tant.
Aquell pobre animal passa els moments més eufòrics de la seva vida. Aquella pols blanca és ben amarga, però més addictiva que la mel.
Cuidado!
Embogit per la col·locada, l'os decideix menjar-se dos paquets sencers.
No! Que es farà mal! Dos paquets sencers.
És molt gros, eh? Encara que és un os adult, però tot i ser adult, la dosi és mortal i l'acaba matant al cap de poques hores.
Que s'ha cardat mig quilo de cocaïna. Què volíeu que passés?
Al cap d'uns dies, dos caçadors es topen amb el cadàver. No fa tanta impressió com trobar-se el cos de l'Andrew amb armilla antibales i mocassins, però també és una imatge ben curiosa. Aquella clariana del bosc també és digna d'una suite de luxe de Las Vegas. Un os mort amb escuma per la boca i tot el seu voltant empolsinat de cocaïna. Les autoritats ho relacionen directament amb el cas de l'Andrew Thornton, però la qüestió és que el pobre os mort per sobredosi es fa més viral que el mateix cas de l'Andrew. Tothom parla de l'os cocaïnoman. Es fan samarretes amb l'esglon Cocaine Bear. I un centre comercial de Kentucky exposa un os dissecat amb una gorra de raper i un cartell que li penja del coll on es pot llegir Cocaine Bear, també anomenat Pablo Escobar. A veure, el cartell...
Bravo. Pablo Escobar. És sensacional, això, eh?
No, el cartell també posa no us drogueu o acabareu morts com el pobre Cocaine Bear.
Ostres, tu...
Fins i tot l'any 2023 s'estrena una desastrosa comèdia amb tocs de cinema gore, que segur que n'heu sentit a parlar, anomenada Cocaine Bear.
Sí, senyor.
Traduïda com a oso intoxicado. Sí. Això a Llatinoamèrica. A Espanya es va dir el oso vicioso.
Sí. Sí, perquè oso vicioso, veies el cartell i deies aquesta no porta els nens.
Rimava més. Voleu veure el nostre amic, l'Andrew?
Sisplau, Andrew.
No, l'os no el tenim. Tenim l'Andrew. Aquí el teniu, l'Andrew.
Ostres, Andrew.
Fa cara d'aventurer.
És com un Pedro Pascal passat de voltes.
Sí. A veure, si voleu veure l'os, també el tenim, si us fa gràcia.
Tenim l'os, aviam l'os. Viu o mort?
Aquí el teniu, l'os. Bueno...
Amb Pablo Escobar, amb un barret, amb una ca. És que de veritat és tot ofensiu, eh?
Déu-n'hi-do. En fi,
cuidado amb els ossos.
L'Andrew, anem a preguntar si la gent el deixa entrar o no el deixa entrar al búnquer.
Andrew Thornton és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
No! Carai, tu.
Però a veure, anava a dir, no ha fet res dolent. Sí que ha fet coses dolentes, home. Però heroi de guerra?
Heroi de guerra.
Narcotraficant, paracaigudista, sí. Molts prismes, sí.
Quan era policia era bastant maltractador.
Això és veritat, això sí que no ens agrada.
Doncs
fora.
Andrew Thornton no entra al búnquer. Fora.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Quedes amb l'os o amb la persona?
Amb l'os.
L'os.
Enfarlopat, però, sí.
L'os no sabia el que es feia. No.
Em fa molta pena, l'os.
Que s'hagi mort.
Sí.
Ja, però és que...
Jo sé, perquè és que penso que ell no té el que tenim els humans, que ets conscient d'això i dius, ostres, me'n vaig a un centre de desintoxicació, ell no pot anar allà i fer, perdoni...
No, el metge s'emporta un susto.
Molt atabalat.
Sí,
però
també.
Si tu li poses un fardo de cocaïna a un nen de 5 anys, no se l'esnifa, eh?
No?
No. Però no ho he provat. Home, Déu me'n guard.
Però
no,
però és mentida, això que dius, agafaran el que hi hagi allà.
No. Si és sucre, potser sí que se la fot.
Sí, esclar. Bueno, va, jo us vull parlar de l'os.
Parla de l'os.
Parla de l'os perquè és el que m'interessa. A veure, és cert que és una víctima de la història, però la veritat és que els animals són una mica viciosos, també.
Són viciosos, sí, els animals.
Si poses una cosa allà davant i també s'hi carden de seguida.
És que aquí està el problema.
No sé si coneixeu una herba que serveix per activar els gats.
Com?
Per fer que es moguin.
Activar
i així
els gats?
Activar-los, ah, les piles.
Una herba, has dit?
Una herba. És una herba que fa que els gats, doncs, perquè es moguin, perquè no tinguin sobrepès, que els animin una mica d'il·lusió.
No sabia pas, això.
Es veu que sí. Si és un estimulant físic i mental. El fet és que els encanta i repetirien sempre. Això ja es pot dir que és vici.
Sí, sí.
És vici, claríssim.
El gat és que el gat és viciós.
I això existeix, existeix. Sí. I la gent de Begudà segur que ho sap, això.
A Begudà hi ha molts de gats, a Begudà.
A veure, gent de Begudà, atents a la pregunta. Com es diu aquesta herba estimulant pels gats? Opció A, herba estimulifoide. Opció B, marihuata. I opció C, herba gatera.
Cuidado. Espero que sigui marihuata.
Herba gatera.
Herba gatera.
Herba gatera. Herba gatera.
Aviam.
Vinga.
Correcte!
Herba gatera, sí. De fet, té altres noms. Té nepta, alfàbrega de gat, sí, herba de l'epidèmia, menta de gat, catnip, que és el més conegut, i el meu preferit, que és marrubiastre.
Marrubiastre.
Que li de marrameu, suposo.
Li he donat marrubiastre al gat,
sí,
i lluita de tu.
Però mira com els agrada, és que tenim un vídeo, eh?
Ah, sí? De veure un gat menjant herba.
Sí, herba gatera.
Quip, let me just take a little nip.
Una mica, agafen una mica.
Sí que els agrada.
Oh, I just want a big plastic bag.
Noi?
És una bogeria.
Cuidado.
Alerta amb això, jo no sé.
Jo tenia un... Podeu fer callar aquest senyor?
Sí, què passa?
Gràcies, ara, que l'acaba la ment. Jo tenia una cabra que es va enganxar al marxívol, que és una planta també que...
Ah, ui,
però,
sí?
Però aquesta mata. Sí, perquè la cabra és morta.
Sí. O sigui, primer agrada, però
primer
després...
agrada, però després mata.
Sí, cuidado, sí, cuidado.
A veure, heu comentat que després d'aprovar el polo, el nostre protagonista ho prova amb el karate.
Sí,
es torna aquí.
Sí,
sí, sí. Tot i que al final també ho acaba deixant. No sé si sabeu gaires coses del karate.
De karate? Jo absolutament res.
És del Japó,
lo dels,
no?
Cinturons, del
Japó.
Cinturons de colors.
La pel·lícula. Ah, i la pel·lícula.
Karate Kid.
Grandíssima pel·lícula.
Karate vol dir mà buida.
Eh? Vale.
Cara és buit,
sí,
i té és mà.
Mà,
sí.
Cara té.
Sí, ja està. No, i també sabem que qui té cinturó negre és enganxat més i
correcte,
que va més que vagis corrent. Sí, i el blanc, sí, que car de pena, ja està. Després del blanc ve el groc.
Sí.
No confondre amb taekwondo, que taekwondo es porta més. A Catalunya es portava
taekwondo. És molta tradició a Catalunya. De fet,
sí, curiós,
el campió olímpic, en Joel, és de Vilafant.
Mira,
el títol sap més de taekwondo del món, hores d'ara.
Doncs sabem que del blanc va el groc,
sí?
Això de karate, eh? I després del groc, doncs mira, ens ho dirà la gent de Barcelona.
A veure,
gent de Barcelona. Quin color té el cinturó que ve després del groc en la disciplina del karate? Opció A, blau. Opció B, verd. I opció C, taronja.
Sí?
C.
Què?
Sí? Sí. Ah, C. C. C.
Sí,
ah,
sí. Taronja. Correcte! Oh, hey.
Que hi entens molt, perquè com és que ho sabies tan clar?
Jo?
Sí.
Bueno...
Et sonava només, eh?
Sí.
Bueno,
ah, no.
El groc al taronja, té lògica. Té lògica.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night.
A veure, s'ha de dir que cap de les preguntes fetes i de les respostes donades són bones pel que es dedica el nostre convidat. El karate va malament perquè activa molt,
mm-hmm,
i el marrubiastre ja no t'ho explico.
No mengeu marrubiastre.
És ben al contrari del que predica l'Eduard. L'Eduard és un home que ajuda a fer dormir la gent i les criatures. Diu el que pensa, i és per aquesta raó que li baixen queixes per tot arreu, normalment. El seu mètode té tant amants com detractors. El fet és que ell ho ha provat i li va funcionar. Té força consells per nosaltres. A veure si es porteu a terme.
No podemos utilizar el móvil por la noche.
Lo ideal es apagarlo antes de cenar. Y hacer todas las llamadas, la gente se acostumbra.
Pero si yo me meto en la cama,
con el
estoy
móvil,
con mi mujer al lado,
sí,
y estoy scrolleando Instagram. No, estoy viendo Instagram, estoy viendo TikTok, estoy viendo
Malamente.
Facebook.
Malamente.
Tu mujer te va a durar dos días.
Hòstia, nano, s'ha acabat ràpid la conversa.
A veure, què us sembla? Què us sembla aquest? Com el porteu? Vosaltres ho feu, això?
Jo és, tinc la intenció de fer-ho. He de dir que no el miro molt, però faig servir les alarmes per despertar-me del mòbil, perquè no he trobat un despertador pràctic. Això ho he
t'entenc,
de dir.
T'entenc.
No he trobat el mecanisme
d'un bon despertador. Però mirar el mòbil... O sigui, vosaltres feu això de després, abans de sopar, arraconar el mòbil?
No. Sí, això una mica sí.
Sí, eh? Ja sí. Sí. Tu no?
Bueno, no ho sé, jo el deixo per allà i no, sí, jo no me l'emporto al llit mai, perquè això ja, ja. És terrible.
Bueno, el públic no sé com ho fan.
Però... El públic fan el que poden com fa tothom.
Sí, d'acord. A veure què més tenim. La migdiada. No sé com aneu vosaltres de migdiada. El nostre convidat diu que està bé fer-la.
Bé.
Aquí segur que hi ha alguns ja patineu perquè no ho feu. Però la pregunta és, quan ha de durar si la feu?
Ah, i una siesta puede ser de 20-30 minutos, ¿de cuánto debe ser?
20-30 com a mi, màxim.
Màxim 30?
20-30 com a màxim.
Molt bé. És que si no, és horrorós.
És que si no, et despertes fatal.
És veritat que si ho fas gaire llarg et despertes molt i molt fumut, eh?
Molt, sí. molt. Emprenyadíssima, molt bona, eh?
Feu mitjada? La gent d'aquí fa mitjada? No, eh? Peyu, fas migdiada, tu?
No, home, no. Això és... No, aquí a Catalunya no s'ha de fer la migdiada.
Escolta'm, és que li pots dir que vulguis, eh? Doctor, que li pots...
Eduard, s'ha de fer o no s'ha de fer la migdiada?
Sí,
que s'ha de fer.
Tu has dit que s'ha de fer. Clar que sí que s'ha de fer.
Però en quin moment?
És un complement d'un son bo durant la nit. L'important és dormir les hores correctes a la nit, que això va en funció de l'edat.
Sí.
I després s'ha de completar 8 hores després d'haver-nos llevat. S'ha demostrat que el rellotge biològic que ens fa dormir de nit té una petita necessitat de son, i petita vol dir curta, és un complement. I per què passa si dormim massa, que caiem ja a un graó més profund del son, ens despertem d'aquest son profund, que és quan estem de mal rotllo, que no ens agrada, etc.
Vale.
Per tant, ho has de fer, Peyu, no sé quan ho faràs,
ja ho provaré, ja ho provaré.
Jo també, a l'escola és complicat fer-la, com t'ho diré.
Sempre s'ha de poder fer.
I no només això, els que fan migdiada tenen un rendiment superior per la tarda. Està demostrat
entre
un 10 i un 15% més de rendiment.
No era el Japó que ho feien?
Sí, sí, físic
i mental.
Clar.
El Japó hi havia una empresa que deia que puguin dormir. Correcte. Perquè així es rendeixin més.
Molt bé.
I el tema que vam treure ahir, dormir sol o acompanyat, el nostre convidat diu que per dormir bé s'ha doncs, de dormir sol.
Per tant, dormir junts és molt romàntic, però en quant a qualitat del son no és gens recomanable, perquè, bueno, doncs, quan dormim fem coses.
Clar.
Quan dormim fem coses. Atenció, sí, a veure, podem desenvolupar això?
Perfecte. Primer de tot fem sorolls, ronquem, parlem, quan somiem... Hola, vine!
Sí.
D'acord, és veritat.
I no saps qui ha de venir, perquè a més no se t'acudeixi el que està somiant i diu coses, preguntar-li,
no,
perquè no s'entera de res.
Bestieses.
O sigui, no li trauràs mai l'aigua en clar, eh? Sí, o sigui, sí. si diu, hola Maria, i tu et dius Mercè, no li preguntis qui és la Maria.
Quin merder!
És que allò dels somnis no té cap sentit, eh?
Evidentment.
Però cap ni un,
és que no, té cap sentit, no es pot interpretar.
Es barregen uns personatges estranyíssims.
Sí, és veritat.
Estàs en contra de la interpretació dels somnis, Eduard?
No és que estigui en contra, és que no en sabem prou des del punt de vista científic. Què vol dir? Mira, un somni és una història que configurem quan estem dormint. I aquesta història la configurem amb trossets d'informació que hem captat durant tota la nostra vida i es queden en el nostre cervell. Quan estem desperts, aquesta informació, si la volem recuperar, el cervell té la capacitat d'ajuntar-la de forma coherent. Per exemple, si jo et pregunto quina escola anaves quan eres petit, tu ràpidament ho fas. En canvi, quan dormim, perdem aquesta capacitat d'ajuntar coherentment les informacions. Per això surts tu quan eres petit, amb el Peyu ara de gran, la Neus fent no sé què...
Una tieta que fa anys que no veus allà al bar.
En Juli César, jo vaig somiar amb en Juli César.
Sí, cosa molt estranya.
I fa molt que no el veus.
Ja, fa moltíssim.
Per tant, no es pot interpretar, simplement. Sí que és veritat que quan ja també acumulem sensacions, emocions, si acumulem angoixa, estrès, aleshores es converteix en un malson, és quan arribes, penses que arribes a un lloc i no arribes. Fixeu-vos que els somnis mai saps com s'acaben. Si tu estàs anant corrent per agafar un avió, no saps si has acabat agafant-lo o no. Si tu somies un dia amb el Brad Pitt, no saps si t'ha convidat al final o no a casa seva.
Jo suposo que no, però...
Vaig a comentar una cosa que aquí sempre se m'han enrigut d'això, Eduard, que ho he comentat diverses vegades. Jo, hi ha un moment del somni que penso... Això és un somni. I em desperto.
Sí, és cap al final. Quan
és
ja
possible,
estàs...
això,
Sí, que és que ja quan estàs quasi a punt de despertar-te, que no saps si estàs despert.
És que jo hi ha un moment que dic, això no m'està passant a mi.
No, això li passa a la gent bastant rara, també, és veritat.
Ja. ara ho tenim aquí. Bé, no sé si tu t'apliques a tot això, Eduard, si fas això del mòbil, si fas la mitjada, si tal...
Mira, el del mòbil ho tenim perdut, perquè realment és molt addictiu, i ara parlo molt seriosament, és a dir, l'algoritme aquest que fa que vagis passant coses i que ell mateix et retroalimenta amb més coses del que estàs mirant, fa que sigui molt, molt, molt difícil. Aleshores, si no podem lluitar contra ell, posem-nos al costat amb el menys que puguem. Per exemple, baixar la intensitat de la llum, això és molt important.
Ah, sí.
I després, ara ja estan començant a fer els mòbils amb la llum del dia, o sigui, imitant la quantitat de llum del dia, és a dir, la llum del mòbil, el problema de la llum és que no deixa fabricar una substància molt important, que és la melatonina. Això, 2 hores abans d'anar a dormir, quan hi ha la llum del crepuscle, el cervell diu, ara és l'hora d'anar a dormir, d'aquí una estona començaré a dormir.
El ritme circadià.
Correcte. I aleshores el que passa és que aquesta llum, si nosaltres apliquem una llum a última hora de la nit, ens pot retrasar l'hora d'anar a dormir.
Clar. I ara que hem entrat en terreny personal,
sí,
alerta, perquè tenim informació molt íntima d'ell, eh?
Cuidado,
cuidado.
Ai, ai.
¿Alguna vez has tenido temita con algún paciente?
No, pero me hubiera gustado.
Bé. Veig que l'entrevisten per moltes més coses, eh?
Soc molt sincer.
Bé.
Sí, sí, bé, deixem que s'expliqui. Bé, rebem un fort aplaudiment al doctor Estivill! Pregunta per la gent d'Igualada, del doctor Estivill, que ha passat per aquestes preguntes que es fan, però que mai es faran realitat, com la que faré ara jo, d'acord? La pregunta és, quina persona li agradaria ser el doctor Estivill si es pogués canviar per algú durant un dia? Opció A, Frankenstein. Opció B, John Lennon. I opció C, Leonardo da Vinci.
Tu què dius, Pau?
Leonardo.
No és fàcil, eh?
Què?
La C, eh?
La C, Leonardo
da Vinci.
Aviam.
Correcte!
Ho tens claríssim? Sempre és el mateix? Jo tenia la prova per si de cas, però si em deies no, jo no ho he dit, el tinc la prova, però sempre dius el mateix,
perquè
eh?
Perquè jo mai he tingut vocació de metge, mai he tingut vocació de músic, però he pogut ser un bon metge, he pogut ser un bon músic, i a més puc fer moltes altres coses. Jo hauria pogut estar en el vostre lloc fent un programa, segurament, rient amb la gent i comunicant.
Però has inventat alguna cosa, no?
Jo no he inventat res, jo sóc un científic.
Ja està.
Els científics no inventem, en tot cas estudiem i descobrim coses.
Bé.
Fantàstic.
En fi, l'ha encertat tothom, absolutament tothom. Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Allioli, mongeta seca, salsa de calçots, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Estigueu atents, eh? Aquí vosaltres, ja hi veieu, perquè...
A veure, és fàcil. Sí. Aviam.
Va.
Ah, la de Titanic.
Va fer un drac màgic.
Ha dit la de Titanic,
Titanic.
Sort que el company ho ha salvat.
Sí.
Perquè l'Alba de Barcelona.
Perdona, a veure.
Sí que s'assembla.
A veure.
Sí que és veritat. Acabem de descobrir que Paf era un drac màgic i la cançó de Titanic comencen igual.
Que jo
sàpiga, és anterior la d'en Paf.
Sí.
Aquí hi ha una demanda milionària. A Celine Dion.
En fi, ho ha endevinat en Joan, que ha dit Paf era un drac màgic, és el company de l'Alba que havia dit la bestiesa del Titanic. Ell s'emporta el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per ell i per la Neu.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Ei, bunqueros, aquí l'Alan d'Alforja. Aviam, una idea per al pròxim programa que podeu fer després del búnquer, que podria ser que anéssiu tots tres per Catalunya menjant els plats típics de cada poble. Ja que us passeu mig programa menjant, aquest ja no caldria excusa, ja podria anar directament al tall. Ale, adeu.
Vinga. Noto una crítica irònica quan la gent ens regala menjar, sí. No? M'ha semblat.
No, no és a cada programa.
No és a cada programa.
De fet, fa temps que no es porta menjar. Ara, la setmana passada, ens van portar uns croissants, no?
Espectaculars. Ah, sí.
Espectaculars.
Molt bons.
Sí, sí, sí.
La
dieta deu afectar amb el
home,
dormir,
sí,
també.
No?
Sí, sí, segons el que menges a la nit, per exemple, no podem menjar coses fortes,
fregides.
No?
No,
Lo millor és una amanida? Alguna pasta,
sí.
Poqueta
pasta.
I formatge.
Formatge?
Làctics.
Ah, formatge també.
Tot bé, vale. Peyu, aquí, has obert un ventall aquí.
No us foteu un entrecot, uns calamars. Que la gent, no, per sopar un tall de carn. I, escolta, és que freneu una mica.
Ho fem molt malament, eh? Sí. O sigui, els principis clars que té el poble en general és esmorzar com un rei,
sí.
Dinar com un príncep, però sopar com un pobre. I sí. Ho fem al revés.
Sí.
Els, no esmorzem...
Bueno, hi ha gent que esmorza, sopa i dina com un
com
príncep,
un rei.
Com un rei.
Un rei.
Ja,
un
sí,
rei.
Sí, sí,
no és el recomanable.
La gent que li va fort. Neus.
La Núria Dolat té una pregunta.
Núria.
Hola, Núria.
De part de la meva profe de... teatro,
ah.
Ho feu molt bé.
Molt bé,
gràcies.
Tinc dues propostes de personatges, una és l'Oscar Wilde,
sí.
I l'altra la Simone Biles, d'una meva companya de l'escola.
Molt bé,
molt bé.
La Simone Biles...
I la pregunta és si tot el que dieu està escrit al guió.
Tot el que diem, si està escrit al guió.
A veure.
No exactament tot.
No, però
tot
molta no. Cosa.
Sí.
Quasi tot.
Tota la part de la biografia que donem dades dels personatges estan escrites. Llavors, a vegades, ens en anem una mica per les branques.
És molt ligada a l'Eduard, que m'ho ha dit mentre xerràveu, m'ha dit, aquests són els millors moments.
Quan marxem del guió.
Ja et contesto jo. Mira, sí que tenen coses escrites. Tenen moltes coses escrites, però el que és més divertit és quan no llegeixen el que tenen escrit, quan es miren un a l'altre i un diu una tonteria, l'altre la fot més grossa.
Sí.
Això és lo divertit, de veritat. De veritat.
Això és així. El que passa que la gent llavors ja diu, i per què no ho improviseu tot? Has de tenir una base. Sí.
Però tu fixa't que quan algú de nosaltres tres diu aviam, quan algú diu aviam, és que no està escrit.
El Búnquer és un programa històric.
Esclata la Primera Guerra Mundial.
Ai, ai, ai.
Estic que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
Esclata tantes vegades,
perquè,
ja.
Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
De veritat que sí.
El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
Hola, sóc la Carina de Sant Gregori. Escolteu, ja que heu posat diverses vegades, que us escolto sempre, la meva cagada de dir... una mica més d'ímpetu,
sí,
en comptes d'una mica més d'ímpetu.
Sí.
Abans de que no pleguéssiu ja, que es veu que no voleu seguir, a mi em caurà algun sentiment perquè, esclar, alguna cosa m'heu de donar, no?, després de tot això.
Hòstia.
Bueno, que us vagi bé en tot el que feu després.
Molt bé.
Però que em sap molt de greu, com a molta gent, que plegueu.
Bueno.
Una abraçada a tots tres.
Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, gràcies. És la senyora que va protagonitzar aquest tall que tirem habitualment.
Sí. No ho sé, una mica més d'ímpetu, nen.
Oh. Que és meravellós, eh?
Volia... Més d'ímpetu no podia ser, perquè a l'època que ens va dir això, sí. Fèiem un programa nocturn.
És veritat.
I volíem, com ens ha explicat el doctor...
Acompanyar
el ritme circadià.
No ens ho deia pas a nosaltres, ho deia
sí,
no,
m'ho va dir a mi.
Li va dir a menjar
ah, sí?
Va dir a mi que més d'ímpetu que no xerres
oh,
bé.
Quin greu! Sí, sí.
Va dir, aquest noi no es xerra lluny del micro, fluix, sí. No se sent.
No, miri, xerro
oh,
com xerro. Ja està.
Hi ha, a més, això sí que influeix en el son segur, que és el tot avalador d'algunes persones. Jo he estat a cases de gent que penso és que has d'acabar malament perquè hi ha gent que parla a un volum exagerat.
És totalment cert i mireu a la contrària, és a dir, les tècniques de relaxació i tot això i de meditació són paraules tranquil·les.
És que tu parles que fas a dormir, Eduard.
Sí, sí.
Parles fluix.
Bueno, depèn de l'hora, eh?
Ja.
O sigui, les visites de primera hora anem ràpid i
ràpid.
Cap a la cosa, no? En canvi, a la tarda i anem...
Ja és més.
I què penses de l'ASMR?
Hòstia.
Us ha agradat aquesta pregunta, eh?
Bon tema.
Bon tema, eh?
L'ASMR.
Què?
Digue-m'ho sense les vocals. Què vol dir? A?
Ah, jo? No t'hi deia jo, m'ha costat vida, Déu i ajuda a dir ASMR.
Ostres, és veritat, no ho sabem, tu ho saps.
Ho saps, eh?
No, saps, no, tu, tampoc.
Ah, no, eh? Bueno, però doncs això...
Ara ho buscarem, però era molt complicat, no?
Però és allò,
no sé què volia dir.
Igual ho sé, però...
Aquesta gent que...
Ara me'n recordo.
Aquesta gent que comencen a fer sons amb el micròfon, que és com per relaxar.
Ah, no,
i comencen a fer allò de...
Menjar coses cruixents.
Jo trobo fastigós, però hi ha gent que li agrada i li va bé per dormir.
I no només és això, sinó altres que escolten les zones del mar i altres.
Sí, Xemeneia al canal de la tele, perquè de d'on envien i t'adormis.
Sembla mentida com la gent compra aquestes coses per internet. I és una... Bueno, és el mateix que dir, bueno, posa't una música relaxant, tranquil·la. Ja us he dit abans, o sigui, el que ajuda a desconnectar anirà bé per dormir. En algunes persones els hi ha de dir una cosa i alguns altres
això. Si tu t'ajuda a l'ASMR...
Però s'han inventat tot això, eh? O sigui, només fa falta... Tu et pots inventar la R-U-K PK.
I anirà perfecte per algú.
I seran sorolls pel·lant amb el nas.
Escolta, m'ha quedat una pregunta pendent dels somnis. Quan somies molt fort, diguéssim... Perdoneu, eh? Estic allà encara, eh?
Què vol dir somiar molt fort?
Bueno, vull dir que jo a vegades hi ha com unes històries bèl·liques de que estic a col·le quan era petit i de cop entren l'exèrcit i ens hem d'amagar... Besties d'aquestes. En aquest moment... Estàs descansant igualment o les passes putíssimes?
No, els somnis són molt curts, molt curts. I, verdaderament, si et desperta... Mira, per recordar un somni t'has de despertar.
Ah, sí.
Perquè si estàs dormint, somies, no saps el que estàs somiant, sí?
Sí.
Somiem tots, però no tothom recorda els somnis. I recorden els somnis els que més es desperten. I els que més es desperten és perquè tenen microdespertats durant la nit, perquè tenen o bé acúmuls de neguit, tensió, estrès, i això fa que es despertin més
vegades. Per tant, el bo seria no recordar els somnis.
Correcte.
Oh, merda!
No. Sí, tots tenim aquell amic que necessita fumar una mica abans d'anar a dormir.
Sí.
No somien res, aquests, eh?
No.
No.
Res!
Perquè hi ha els neurons suficients.
No, jo no somio, no? Ja. Ostres, bueno, doncs em quedo tranquil perquè no ho recordo mai. Normalment
molt bé,
no recordo...
doncs molt bé.
Dorm molt bé.
Enhorabona.
Vinga, una última pregunta.
Sí, l'Àlex de Barcelona.
Àlex.
Sí, bon dia.
Bon dia.
Primer de les gràcies perquè m'alegreu els meus viatges per les Espanyes.
Perfecte.
Us segueixo per l'aplicació.
És el Quijote, aquest senyor.
és el millor moment del dia, quan us escolto. Bueno, hi ha més moments, però és un moment molt agradable.
Molt bé.
I és pel doctor.
La pregunta, eh?
Pregunta.
Sí, endavant.
Dormo malament i llavors...
M'encanta.
És meravellós. L'hem de tenir tantes vegades.
No, o sigui, com som els catalans que
sí?
Quan és gratis ho aprofitem fins al límit, eh?
Ostres.
Bueno, i dormo en taps de piscina, dels fons. És saludable?
És perfecte, no passa res. De fet, el soroll és una de les coses que pot implicar més microdespertats. És abans quan explicàvem que si hem de dormir separats perquè el que està al costat fa sorolls, dona cops, es fa pets, tot això passa. Sí, és veritat.
Sí.
Siguem sincers, eh?
Sí.
Si no, perquè ventilen les habitacions al matí quan
és veritat,
ens hem despertat.
Perquè la gent, hi ha gent que fot una furtó dormint.
Ai,
que
deu...
Correcte. Per tant...
Taps endavant.
Pots portar els taps tranquil·lament i no afecten en absolut amb el son. Al contrari, el milloren. I els taps, de fet, et deixen escoltar els sorolls, per exemple, sentiràs el despertador, si els utilitza un pare i una mare joves amb un nen, sentiran el nen. Per tant, totalment d'acord.
Bé, perfecte.
Molt bé. Doctor Estivill, mira, arribem amb aquesta reflexió al final del programa. No ens queda temps ni per fer-li preguntes ràpid, perquè anem molt malament de temps. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Ha estat un plaer.
M'ho he passat molt bé.
Me n'alegro.
Que bé.
Que vagi bé. I tornem, com sempre, a la 1 del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau.
Adéu-siau.